Geni i Figuram. El nom de Núria Albó potser ara mateix no us sona, però és la nostra Enid Blyton. Tota una generació va llegir la seva novel·la Tanit, publicada a Vaixell de Vapor. Té la Creu de Sant Jordi, una biblioteca al seu nom, una vida llarga i sobretot molt plena. Va ser la primera alcaldessa democràtica de la Garriga. Ha escrit desenes de novel·les, ha guanyat premis literaris i ha fet de mestra durant també molts anys. La feien fora de moltes escoles, no com a alumna, sinó com a mestra, que això encara puntua més. Només té 95 anys i escaig, i tot i que no gasta gens de fums, s'encén un cigarret cada matí.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
En aquests dies de pluja ens encanta sentir cançons com aquesta. De fet, Lol Green, que ja sabeu que no parlem mai de senyors, però avui l'havíem de posar, era un senyor que va triomfar a l'època del soul i que estava retirat fent de capellà, de rector, i ara fa res, ha tret un disc meravellós on fa res versions de clàssics com aquesta de Lou Reed i on canta també amb aquesta cantant meravellosa que és la Rye. Just a perfect day. See, you made me forget myself, yeah. I even thought I was someone else. Plou, com dèiem, als carrers de Catalunya, però nosaltres fa un dia radiant aquí a la ràdio perquè ens encanta sentir aquestes cançons. Avui tenim bones notícies. S'estrena el programa la dramaturga Victòria Spumberg parlant d'ungles. Us aviso que aquesta nit esgarraparem. I ara mateix sentim Manuri Albó perquè vam anar a casa seva de la Garriga i veureu quina meravella aquesta dona amb els seus 95 anys i mig. He cercat pels carrers d'aquest poble. Núria Albó, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Bé, escolta'm, a mi em fa l'efecte que per molta gent ets pràcticament una institució, perquè no hi ha gaires històries com la teva.
Aquí a la Garriga, sí, sóc una mena d'àvia universal. La gent em coneix, o em coneixia, perquè ha crescut moltíssim, i esclar, ha vingut gent de fora i aquests no, però els d'aquí, sí, i em tenen, com t'ho diré, com mimada. La Núria és l'àvia universal.
L'àvia universal, i encara hi ha algú que et diu alcaldessa.
Encara, sí.
Perquè tu vas ser la primera alcaldessa en democràtica.
Exacte.
D'aquest poble, d'aquesta ciutat.
Em va tocar ser alcaldessa amb un temps molt, molt interessant i molt bonic, però també amb l'intent de cop d'estat, que vull dir, que vam passar un pànic horrorós en tota aquella colla de ximples, bueno, que ens pensàvem que ens matarien a tots. Però fora d'això va ser una època realment molt interessant.
Ara en parlarem de la teva etapa com a alcaldessa, però realment tu tens ara 95 anys i mig, m'han dit.
I mig.
I això és un privilegi perquè pràcticament per tu, per les teves mans i pel teu cap, ha passat tot un segle, pràcticament.
Exacte.
Com trobes que ha canviat el món? Creus que anem a millor, a pitjor?
Mira, jo fa bastant temps, fa 2 o 3 anys, que ja faig servir aquella frase d'en Raimon: jo no sóc d'eixe món. Ara ja em supera. Jo un cop marxen els llibres i queda només la tecnologia, i que has d'anar tot només amb contrasenyes i amb històries, tot això em supera, em desborda. O sigui que, esclar, jo soc de la, com deien, d'allò de la galàxia Gutenberg, jo sóc una persona de llibres en tots aspectes, i m'agrada tocar el paper, m'agrada tenir bolígrafs, i m'agrada...
Ets analògica.
Això mateix. Uh-huh. I ara la tecnologia, jo entenc que és que en moltes coses és molt important i és un avenç i tot això, però a mi em fa sentir això fora del món. Mm-hmm. Fora del món.
Tens 95 anys i mig, tens molt bona salut, però m'han dit que els matins de tant en tant surts a fer un cigarret aquí davant. Sí, ho podem dir, això? És molt políticament incorrecte, eh?
Jo tinc una amiga i no cada dia, però gairebé cada dia, ens trobem, anem a fer un cafè, fem el cigarret o els cigarrets. El que passa que ara estic amb tota aquesta grip fa un mes i com que no puc fumar, ara us explicaré.
Què fas?
Tinc un cigarret.
De plàstic? De mentida?
No. Cigarret de veritat. I fumo per sense encendre'l.
Ah, molt bé.
Com amb un nen petit que li donen la pipa perquè no la confongui amb el pit, doncs, perquè si no tindria mono.
I escolta una cosa, tu creus que això de seguir fumant, això als 95, diries que més enllà de doncs que hi estàs acostumada, té un punt d'acte de rebel·lia?
Bé, suposo, és que a més jo vaig començar a fumar, fa riure, jo he fumat allò que es fa de vegades amb un dinar o amb un sopar, però i vaig començar a fumar de veritat quan vaig ser alcaldessa, o sigui, quan ja tenia gairebé 50 anys. I llavors, doncs, sí que ho tinc potser relacionat amb plantar cara, sí, que és veritat.
N'has hagut de plantar molta de cara a la vida?
Molta. Molta.
A on n'has plantat més?
Sobretot, me'n recordo que mica a les escoles, perquè jo vaig passar quan em vaig casar estava a mig fer una carrera, no l'havia acabada. Llavors, quan vaig començar a tenir les criatures, i vam començar, si mai, el meu marit va començar, si mai passa res, què faries? I vaig mirar d'acabar la carrera. Que jo sempre dic que és el que em sento més satisfeta, perquè és el que em va costar més. Amb quatre criatures acabar una carrera universitària va ser molt fort, la veritat. I llavors, doncs, resulta que quan vaig tornar a la universitat, ja començava a ser els anys 60, que començava bé aquella obertura i aquella cosa, i és clar, jo que era d'una família molt conservadora, molt catòlica, a mi se m'han obrit els ulls, i llavors quan vaig començar a fer classe en les nenes, perquè llavors eren escoles de nenes, també els feia res, coses ben senzilles, com tenir esperit crític, no creure's tot el que deien, comparar coses, però esclar, era un trencament amb l'ensenyament que es feia. I bueno, molts pares que protestaven, aquesta senyora, una mica com a Sòcrates, que deia que desviava la joventut, doncs jo tinc aquest gloriós...
Aquesta sort de desviar la joventut.
Antecedent, que com Sòcrates també desviava la joventut. I és que la joventut m'estimava molt i els pares no es veuen gens i m'anaven traient dels col·legis.
T'anaven traient dels col·legis, clar, tot això m'imagino que ho portes amb cert orgull, perquè amb certa beligerància, no?, de ser així en aquell moment, quan no era el que s'esperava d'una dona. Venint de la família d'on venies, tu havies trencat tots els motllos.
Sí, realment tot.
Perquè normalment la gent es casava, les dones es casaven per sortir de casa.
A casa vam tenir la desgràcia que van matar el meu pare, van matar el meu avi en temps l'any 36, vull dir, la meva mare pobra va quedar viuda a 31 anys amb 5 criatures, va ser una tragèdia horrorosa, i esclar, es va com, jo ho entenc, es va com recluir i amb la religió i tot plegat, i nosaltres érem 5 germans. Doncs a la llar, quan es van fer grans, d'aquests 5 germans, 2 es van fer capellans i 2 es van fer monges.
O sigui, tu eres l'ovella negra.
I jo vaig ser l'ovella negra de la família.
Clar, l'única que no...
I llavors em vaig casar i vaig ser l'ovella negra dels casats, perquè de les casades, vaja, perquè no feia... Sí, però jo me'n recordo, i això ho explico molt, però és que ho torno a repetir, que quan vaig tenir la primera criatura va ser una nena. I sé que vaig pensar, doncs, no vull que visqui el que he viscut jo. No sé si només hagués tingut nens, si hagués tingut tanta resistència, perquè ara s'explica i s'explica rient, però quan es passa no, no, la veritat és que no rius, no rius
per una, gens. Per una dona com tu, que ha demostrat tota la seva vida que ha anat una mica en contra de tot o del que s'esperava d'ella, com va ser, per exemple, la institució del matrimoni per tu?
Malament.
Per què?
Malament perquè el meu marit era molt bona persona i tocava el cel i tenia molt bones qualitats, però vivia a l'edat mitjana i vivia a l'època de l'honor. Ell era molt del segle d'or, es havia llicenciat en literatura hispànica i ell vivia una mica, en fi, no ens enteníem de res fora, inclús amb la música ell era molt wagnerià, jo era més mozartiana, vull dir, no em puc dir mal perquè era una bona persona i més o menys i va ser un bon pare, però llavors em renyava perquè jo entrava també tenia una amiga allà a Vic, llavors vivia a Vic més que
la ciutat dels Sants,
que a Vic eren superconservadors. A Vic ha sigut una sort que hagin fet una universitat perquè s'ha obert molt, però era una ciutat tancadíssima i llavors jo, si jo anava a fer un cafè allà a la plaça, em deien que anava a empaitar homes o coses, o sigui que i llavors quan em deia que això és que m'han dit, i això, jo deia, qui t'ho ha dit? Ah, això no es pot dir, doncs si no em dius qui t'ha dit les coses, com vols que em defensi? Esclar, vaig ser molt poc convencional, i ell era molt convencional.
De fet, us vau separar d'una manera una mica tàcita amb el temps, oi?
Allò que en deien divorci a l'espanyola.
A veure, m'encanta això, a veure, vull saber què és això, el divorci a l'espanyola, m'interessa molt.
Perquè jo vaig començar, la meva mare vivia aquí a la Garriga, i vivia sola, llavors jo alguna vegada venia aquí, em quedava aquí, i vaig anar fent, marxant de casa, bueno, llavors, com que em van treure de les escoles de Vic, vaig haver de buscar feina a Barcelona, i llavors, en certa manera, o sigui, no, esclar, no ens vam divorciar mai. Va ser una separació
tàcita.
Tàcita.
Mm-hmm. Sí, tàcita. Poc a poc, allò anar marxant.
I de mica en mica els nens es van anar fent grans i vam anar-ho deixant així. Suposo que ells pobres, ells ho van passar malament, els meus fills no s'ho van passar tampoc bé, però ens vam acomodar a les circumstàncies.
Però clar, tu no necessitaves sí, sí. Perquè si no et flories.
Hi ha un moment que vaig trencar amb la família, vaig trencar amb tothom, perquè vaig pensar o això o t'ofegues o et mors. I bueno, és allò quan et trobes apurat, saltes. Saltes.
Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. I aquest mirar tan indecis, ara amargant, ara endolcit, de dies bons i de mal temps.
I escolta, com entra la llavor a la teva vida d'escriure? És a dir, perquè bueno, tu comences estudies pedagogia, que això no m'ho hem explicat, però estàs estudiant pedagogia mentre estàs casada, mentre tens les criatures, mentre fas de superwoman, que ara li diem així, però llavors era, m'imagino que lo habitual, tampoc hi havia masses dones que tinguessin una carrera, tampoc masses dones que fessin tot, i a més que trobessis el moment, com allò que diu la Virginia Woolf, de trobar la teva cambra pròpia.
Exacte.
Per escriure. Això com ho fas?
Bueno, això jo durant la guerra civil, la meva mare que es va tancar a casa, que va passar tantes desgràcies, i era una dona molt excepcional, la meva mare. I llavors ens va fer ella com de mestra, i ens feia classes, i ens va introduir en el gust per la lectura i per l'escriptura.
Tu dius que ta mare era superdotada, hagués estat superdotada. Una dona llestíssima, intel·ligentíssima.
Ho havia fet tot. Però no només sabia cosir, sabia tocar el piano, sabia dibuixar, sabia escriure, sabia fer tot. I tot el que feia, ho feia perfecte. Jo sempre dic, ella ho tenia tot i va repartir entre els fills. Cada fill va tenir alguna cosa d'ella i, doncs, la meva germana gran va saber dibuixar molt, l'altra va saber fer cosir molt. I
tu què vas aprendre? A llegir amb ella, a llegir i a escriure.
Res més. perquè...
Home, i prou important.
No, és prou important, però vull dir que ni sé dibuixar, ni sé cosir, ni sé fer res del que fan normalment les dones.
I escolta, com recordes el primer moment que et dediques a escriure? És a dir, que penses en què podràs escriure? Perquè una cosa és llegir,
sí,
i l'altra és dir, jo m'assec aquí i vaig escriure una història. És a dir, no teníem allò que ara tant es coneix com referents. No en teníem tants, tampoc.
Jo de la meva... I més, jo vaig estar molt isolada. Jo sempre he pensat que m'havia fet falta el contacte amb escriptors. Mm-hmm. Però jo vaig començar a escriure en poesia. I després vaig passar la prosa, no sé... Suposo que és una cosa que es porta a dintre. Per què no t'ho pots explicar? Per què ho vaig fer? No ho sé.
No, però el que passa és que has de donar-te permís, perquè en el món que vivies, casada, etc i tal, perdona, però es devia gairebé considerar com una cosa una mica rareta,
oh,
o un luxe o un exotisme, diguem-ho així, no?
Sí, sí. Jo, en la meva època, vaig ser una persona... hi havia... Us recordeu d'aquell capellà que es deia mossèn Ballarín?
Uh-huh.
Em deia, és que vostè, Núria, és com un Cristo amb dues pistoles.
Boníssim, això.
I si us repeteixo, perquè em va fer molta gràcia. És que és com un Cristo amb dues pistoles. I estava bastant ben definit, perquè, esclar, per un cantó, jo sé que era espiritual, no religiosa, però espiritual, sí. Però al mateix temps, batalladora, o sigui, com un Cristo amb dues pistoles. Però, bueno, mira...
Tenies aquesta força per escriure, però m'imagino, la gent de l'entorn ho entenia? Que de sobte et tanquessis tu, potser sent mare i tot, i tenint criatures a escriure?
Jo vaig ser molt i molt criticada. Bueno, jo quan... penso que quan vaig perdre les eleccions, hi havia tots els empresaris que cantaven al Bor, torna a casa a rentar plats.
Al Bor... El Bo torna a casa arran de plat.
Cantava, saps, allò de la Blancanieves, amb Bo a casa, no sé què, a descansar. Doncs ells, en el col·legi electoral, cantaven això. El Bo a casa arran de plats. Això no s'ha dit mai d'un alcalde, eh? Mai.
Sí, que els hi feies una mica de ràbia per escriure, per dignar-te a ser alcaldessa.
Els 8 anys que vaig ser alcaldessa, tothom, moltes reverències. Però així que vaig perdre les eleccions, va sortir el masclisme...
Clar, perquè vas començar a ser alcaldessa l'any 79.
El 79.
Que el masclisme estava allà, vull dir, estava latent. Sí. Ara, quan comencem a saber històries de la transició, aquestes últimes setmanes i mesos que han sortit històries, sí, de Suárez, Fraga, companyia, no? Clar, tu aquí al mig eres un bolet radioactiu, gairebé.
I sé que durant els anys que vas ser alcaldessa em deien i tu et tracten malament per ser dona? I esclar, i jo deia no. La veritat és que mentre que això encara és pitjor. Mentre vaig ser alcaldessa, no, inclús aquests que llavors cantaven, venien
estaven
allà.
Estaven apaciguats.
Sí, venien
a fer reverències.
A fer reverències. Però així que vaig... Que a més, vull dir, és molt mesquí, això, eh? En el moment que perds, que és una cosa molt trista, perdre unes eleccions... Vaig saber... Jo no hi era, perquè havia marxat, però esclar, ja es van cuidar d'explicar-m'ho. I vaig pensar, mare de Déu, que mesquins.
Clar, tu ja estaves bregada amb aquesta idea d'anar una mica en contra, perquè també quan et cases i et poses a estudiar i ja tens quatre criatures.
Sí.
Com ho vas fer, ara que parlem tant d'això de la conciliació? Bé, com ho vas fer, això de tenir criatures, anar a la universitat...
No
hi anaves gaire.
Gens.
Només anaves als exàmens.
Yeah. Vaig tenir la sort que llavors ho podies fer lliure, i que em vaig pensar, vaig haver-hi un moment que em vaig pensar que no provaria mai, perquè a pedagogia hi havia una assignatura que es deia estadística. Jo sempre havia pensat que l'estadística era agafar dos i dividir per exemple, doncs, i resulta que era molt més complicat i no entenia de res. Però al final, devia pensar, només se'm quedava aquesta, devia pensar, bé, aprovem-la. I quan vaig aprovar estadística, em vaig sentir tan content i tan... Jo, de veritat, el títol de llicenciada és el que estimo més de totes les coses que he tingut.
Per què? Per què és tan important?
Perquè és el que em va obrir el camí per poder treballar. Esclar, si no, no hauria pogut treballar. vaig poder treballar, i a poder treballar vaig tenir ocasió primer de tenir un diner propi, que en aquell temps només teníem el diner del marit, que, i això era molt un diner propi poquet, perquè però era igual que fos poquet, sabies que et podies valdre per tu mateix. Jo sí, el títol de llicenciada, de tot el que m'ha passat a la vida, és el que estic més contenta, per el que em va costar i per el que va representar d'obertura i de seguretat a la vida.
Vas començar amb aquesta època d'escriure, com dèiem, vas escriure poesia, narrativa, contes, has fet de tot, però amb el que has triomfat i és amb el que et coneix molta gent i dius, Núria Albó, no sé, bé, no sé què em ve al cap, però quan dius Tanit, per exemple, que és un llibre que vam llegir generacions i generacions a l'escola, del vaixell de vapor, eren llibres juvenils amb els que tu vas tenir més èxit. Ens ho deies ara, que tot i que vas fer de tot, els llibres juvenils són els que et van donar més fama, podríem dir. Per què creus que vas tocar a tantes generacions amb els teus llibres?
Jo em penso perquè, a veure, els nens els agraden o coses de moltes aventures o coses que ells s'hi trobin reflectits. I aquests llibres són llibres d'unes nenes. Esclar, és que vaig fer llibres per les meves signetes. Jo tinc signetes, ja que no els podia fer jerseguers ni vestidets, els feia llibres.
I
llavors hi ha la vida de la nena, de veritat, i llavors fantasia sobre la nena. O sigui, que se vingui, una fantasia que se vingui amb el que era la nena.
Tu passaves bé, tu, escrivint.
Sí, aquests llibres de nens, sí.
I com has viscut, per exemple, l'èxit que tenien també? Perquè em sembla que les criatures t'escrivien.
Sí.
Nens escrivien.
Sobretot Tanit, amb Tanit, sobretot va ser sí. Amb Bates també, amb Tanit i amb Oriol. Perquè llavors vaig escriure una vegada a la Cruïlla, aquest em van dir, escriu-nos, tenim lloc per un altre llibre. I vaig pensar, que és un llibre que hi sorti un nen, perquè si no es pensaran que ets anti...
Ets antihomes.
Que antihomes, i això tampoc no es pas així. Jo tinc dos fills, també. I calla, i ara tinc, quants? Set besnets. I només una besneta. O sigui que després de cinc nenes, ara quasi tots són vailets. I me'ls estimo molt, vull dir que...
Vas guanyar molts quartos amb això dels llibres, o què? Ara que no en sent ningú.
No.
No pagaven bé en aquella època.
Home, mira, la Cruïlla, déu-n'hi-do, Cruïlla molt bé. Amb Cruïlla la veritat és que no hi tinc res. Ara, amb els altres que no són de Cruïlla, res de res, eh? I amb la gent gran, res de res. Vull dir, si m'hagués hagut de refiar de l'escriptura, hauria fet uns baralls.
El que passa és que era una època, m'imagino que els drets d'autor i tot això també anaven una mica a l'ample, oi?
Sí. Gràcies que t'editessin, que vull dir... Però, bueno, és igual.
Però et va donant notorietat,
sí,
també.
Sí, però no, i feia molta il·lusió, i esclar, si escrius i no t'editen el llibre, et sents com molt frustrat, esclar.
També et vas dedicar a fer obres musicals, o sigui, on ajuntaves també literatura i música. Sí. Això vol dir que també vas composar música o què?
No. Jo feia la lletra de les cantates.
D'acord.
I els músics hi posaven la música. I m'agrada molt la música. Jo, una de les altres coses que ens va ensenyar la nostra superdotada mare va ser la música. Jo havia estudiat una mica de música amb ella i tot plegat.
Això ara tens aquest piano que hi ha.
Sí, i m'agradava molt. El que passa que m'ha costat molt. No tinc sentit del ritme. O sigui, és una cosa molt curiosa, perquè jo, per exemple, quan faig poesia, sento perfectament el ritme de les paraules. I, en canvi, llavors, quan m'ha de passar les mans o els peus, per exemple, jo no sé ballar.
Coses que no pots fer-ho tot bé. No pots fer-ho tot bé, Núria Albó. Ara, abans parlàvem de Tanit i m'han dit que en faran una pel·lícula.
Sí, ja està feta. Quan
es podrà veure?
Em penso que aquest primer trimestre vam dir que potser ja es faria.
I com ho vius, això, ara, ara als 95, que facin una pel·lícula de Tanit? Com ho vius?
Bueno, Mira, m'ha fet gràcia i prou. Però sí que m'ha fet molta gràcia, esclar. Molta gràcia. Tinc molta curiositat per veure-la, per veure si realment és el tenir del llibre o és un altre. Sé que m'explicava, em penso que era el Graham Greene, que deia que li agradava molt anar a veure les pel·lícules que feien sobre els seus llibres perquè li donaven idees per fer altres llibres. Perquè normalment les pel·lícules sobre novel·les hi ha molt pocs que s'assemblin amb les novel·les, fan les seves variacions. I ell deia això, que sí, diu, m'agrada molt, diu, perquè em donen moltes idees per altres llibres. I ara tinc curiositat. Però sí, vaig anar un dia l'any passat que van fer una prova perquè van agafar una masia de per aquí a la vora i vaig veure la nena que fa de tenit, era una monada de nena, o sigui que això ja estic contenta i suposo que serà maca. Espero que tingui èxit.
Quina relació tenies amb el món literari de l'època?
El que va venir a veure expressament va ser l'italià que escrivia contra la màfia.
Ah, Leonardo Sciascia.
Leonardo Sciascia. Aquest sí. Aquest sé que... Jo una vegada li vaig escriure, no sé el motiu de què, I vaig enviar la carta, com que llavors era diputat, per saber si arriba. I va arribar i va contestar. I llavors ell va venir aquí i va demanar... Hi havia una persona que em va escriure i va venir aquí a la Garriga, es va passejar, una persona encantadora, de tots aquests, amb l'únic que realment hi va haver com una mena de feeling va ser amb el Sciascia.
O sigui, el món literari de l'època, potser perquè es dedicaves més al món juvenil, et tenia en compte els escriptors, les escriptores, tenia relació amb altres o estaves una mica en el teu núvol?
Bueno, jo, el que quan ja tenia 40 anys, vaig aprendre anglès per poder llegir, no per parlar, perquè de parlar no. I perquè llavors aquí començaven a llavors era ja els finals del Franco i en la llibreria francesa o en les llibreries que hi havia angleses i començaven a poder entrar llibres que parlaven d'Espanya precisament diferent de com en parlaven els d'aquí. I llavors, doncs, jo vaig aprendre anglès per poder llegir. I vaig començar a llegir premsa, perquè jo havia llegit en francès, però llavors el francès va començar a quedar una mica carrincló. I llavors hi havia l'anglès i l'americà.
I tu vas anar cap a...
Jo vaig anar cap allà.
Cap allà.
Hi haurà diamants i els ocells blaus.
Hem parlat de la teva època de l'escola, que et van fer fora d'uns quants col·legis per ser una profe massa moderna, si vols dir-ho així. Vas anar saltant d'escola en escola fins que vas trobar-ne una que sí, que allà t'hi van voler. Per què això? Què passava? Què feies amb els alumnes?
Res. El senyor.
Per què eres tan perillosa?
Mira, per exemple, en aquesta del Talita... Me'n recordo que el que els va exasperar, els vaig dir que així com la religió cristiana té màrtirs que morien per la seva fe, els pobres indis d'Amèrica que morien perquè no volien deixar de tenir la seva fe, també són màrtirs. O sigui, tant màrtirs són els uns com els altres, que cadascú mor per la seva fe. I això ho van trobar... que no ho trobeu gens espectacular? Doncs, bueno, trobar horrorós que comparessis una religió amb l'altra.
I més coses, m'imagino. Bueno, perquè potser tenies una relació molt propera amb els alumnes, bueno, els explicaves...
Sobretot el que sempre va haver era la relació amb els nens, que et podien demanar les coses, que no sé, com si, per exemple, si alguna vegada m'equivocava, deia, mira, perdoneu, que això no ho he dit. I hi havia també, per part d'algun professorat, això de que et rebaixessis...
A demanar disculpes.
A demanar disculpes. O què he pensat? Dic res no pensant, dic, perquè un cop, com per exemple, demanaven una cosa i no la sabies en aquell moment. I vaig dir, mira, en aquest moment no ho sé, demà t'ho explicaré. I l'any demà ja no m'ho demanaven, perquè el que als nens els agradava era fer-te quedar malament. Però si veien que acceptaves que en aquell moment no estaves al cas i que els oferies una resposta, ja tant se'ls en donava.
I la Núria Albó, mentre donava classes, mentre escrivia, també era mare. També mare de 4 criatures.
Exacte.
Què és això? Bé, és això? Com va ser això de ser mare? Ara no sé si m'agrada que estigui la filla aquí escoltant-nos. Que se'n vagi a la cuina.
Ser mare ha sigut una cosa extraordinària. I he estat molt de sort. Això sí que és la fortuna més gran que he tingut a la meva vida. Han sigut els meus fills. En especial.
Després del títol de pedagogia, que m'he quedat.
Després del títol de pedagogia. No, allò era l'esforç.
Sí.
I això és la felicitat. Molt, molt. I reconec que no vaig ser... No vaig ser cap, com la meva mare, jo.
No va ser la mare dedicada.
Ni la mare dedicada, la mare impacient, la mare mal geni i coses. Vull dir que ells m'han hagut de perdonar moltes coses, però són fantàstics, són fantàstics.
Estàs orgullosa? Perquè, clar, tu venies d'una família on hi havia dos monges i dos capellans, sí. Els teus germans. Clar, les teves filles què fan? A què es dediquen?
Les meves filles, les dues filles meves, són advocades, totes dues.
Molt bé.
Llavors, un noi és catedràtic de matemàtiques i l'altre noi, que fa 30 anys que viu als Estats Units i que ja no ens estima gaire, que t'ha trencat una mica... Aquest és informàtic.
Però Déu-n'hi-do. Vull dir que pots estar ben orgullosa.
Molt, 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 molt.
Em sembla que tens fins i tot una neta coneguda.
Una neta, la Viviana.
La Viviana Bellvé, és neta teva.
És neta meva i tant.
Escolta.
Amb molta honra i molt orgullosa que n'estic. Molt, molt, molt maca i molt xerida i molt trempada.
Teniu relació? Et ve veure o què?
Sí, sí, és molt dolça i a més és la meva primera neta i ens tenim adoració mútua.
Tienes que saber que te quiero ver en todo momento, no sé estar sin ti.
Escolta, parlem de l'època política, perquè, clar, parlàvem de l'escriptura, de treure's una carrera mentre estaves casada, etc. Però comences en el món de la política, per què? Perquè et sobrava una mica de temps, t'avorries?
No, perquè m'ho van demanar. Fixa't, un noi que coneixia jo, molt amic, bueno, és l'edat de la meva filla gran, però tinc una bona relació, i llavors, quan es va morir en Franco, hi va haver l'oportunitat de treure's el títol de Filologia Catalana. I ell era llicenciat en Filologia Castellana, perquè és el que hi havia. I em va venir a veure i em va dir, escolta, Núria, no t'interessaria pas, perquè llavors els que teníem érem llicenciats en lletres, perquè llavors no hi havia tanta especificació.
Sí, hi havia lletres, filosofia i ciències.
Diu, els que som llicenciats en lletres, amb els 3 anys d'especialització podem tenir el català. I vaig dir, ah, doncs, d'acord. I un cop ens vam ben posar d'acord, per això diu, ah, i de passada no vols pas venir amb una llista de l'Ajuntament que ens presentem una llista d'esquerres. Dic, ah, bé, d'acord.
I tu et vas fer d'esquerres pel camí o creus que ja ho eres? Perquè, clar, venies d'una família molt conservadora.
Sí, però jo ja era... Ja veia que tot això de les religions i totes aquestes coses, doncs...
No era el teu.
No feia per mi. I llavors, doncs, vaig anar a la llista de número 10 o així. Llavors hi va haver complicacions però jo com a independent diríem, i anaven els socialistes, el PSUC, els sindicats, més o menys, perquè, esclar, tot era encara molt embastat, però feien... I llavors, al davant hi havia un noi que era advocat i també com a independent. Llavors aquest noi va començar a tenir por, és que ara no se'n podeu fer càrrec, però en aquell temps encara això d'anar d'esquerres feia...
Sí.
A mi em van escridassar, tu, que van matar ton pare i t'has fet dels rojos. I ja vas dir, si en Franco no s'hagués aixecat, el meu pare no seria mort. En aquí era d'una família coneguda, la meva mare tenia molt bona fama.
I que estava escandalitzada, o què?
De certa manera, la meva mare em va fer guanyar les eleccions, malgrat que jo anés amb els dolents, perquè van dir, bueno, mal per mal és de la Garriga, mal per mal és de Can Corrons, perquè la meva mare es deia Corrons, mal per mal, o sigui que, en certa manera, la bona fama de la meva mare va superar el de Canès amb els esquerres.
I la cosa és que va començar a ser alcaldessa, i com recordes aquell moment? Amb un sentiment de por o el sentiment d'impostora? Ja vols dir que ho sabré fer, jo, això?
El primer dia, sé que quan vaig arribar a casa, em va agafar, com en diuen d'allò, com un desmai. Vaig pensar... Què has fet? Si no hi entens res. I vaig quedar suada, blanca, i vaig pensar, ai. Però hi ha xoc, i mira, no ho sé. De vegades és això, quan et trobes amb les coses, i vaig tenir la sort que, com que tothom també, tothom anava despistat, i jo m'hi vaig dedicar molt, i llavors... al final, al principi no, però al cap d'un cop va venir un secretari que era, bueno, una mica, no sé si l'havia vist aquella sèrie que en deien si ministre, l'havia vist, sí. Doncs era exactament, inclús físicament, era igual que aquell senyor, però era, en sabia molt, i primer xocàvem una mica, però després ens vam venir molt, i com que ell era un home que sabia molt de lleis, i sabia les coses que feia. I llavors a ell encantava que jo tingués l'empenta per tirar endavant les coses. I llavors van fer un...
Pinya.
Sí.
Uh-huh. I va anar fent, però fent que vas estar del 79 al 87, sí. Que no és poca cosa.
Molta feina.
Clar.
Molta feina i ja dic, va ser... una experiència fantàstica.
Clar, els teus fills, m'imagino que en aquell moment ja eren una mica grans.
Ja eren grans, sí.
Tu eres una dona divorciada d'aquella manera.
D'aquella manera, sí.
Vas poder refer la vida? Com vas viure? Vull dir...
Sí, bueno, llavors ja vaig viure aquí a la Garriga només i molt bé.
I la gent no et criticava, eh? Una miqueta.
Bueno, suposo que sí, però llavors davant meu no.
Clar.
Sí, ja no m'assabentava tant era.
De què estaves més contenta de ser alcaldessa? Què és el que et va omplir més de goig? O de les coses que et van omplir més de goig de tota aquesta època?
Home, el que m'agradava més poder fer escoles aquí. No hi havia instituts, llavors vam fer l'institut, vam fer l'escola de música, o sigui, coses... L'escola de música molt va ser la nineta dels meus ulls, i vam tenir sort de tenir molt bons professors i van venir gent a fer concerts. Bueno, va ser preciós. Totes les coses d'ensenyament. O sigui, jo havia fet classes i llavors vaig poder fer escoles perquè hi haguessin... Va ser un complement de la meva carrera.
I en aquell moment continuaves escrivint. És a dir, d'on sortia aquesta força de la natura?
No ho sé, no dormia gaire.
No dormies gaire, eh? Això no és per febles, això de dormir.
Però no, la veritat és que m'ha agradat molt. Uh-huh. No, si m'haguessin anat votant encara ho seria.
Sí? Amb 95 encara ho series? Alcaldessa?
Bueno, ara... No,
D'acord, que... sí. T'ha quedat recança d'alguna cosa de la teva vida o creus que
sí.
Has fet...
No m'he pres a nedar i no m'he pres a anar amb cotxe. No m'he pres a conduir, perquè això dona molta llibertat al nedar per gust. Però com que era pecat, això de despullar-se era pecat, i nosaltres érem molt cristians, doncs no se'ns va en aquella època anar a les piscines, ui, mare de Déu.
I creus que hauria sigut molt diferent la teva vida si haguessis estat un home?
Sí, segur. Segurament menys plena de coses. Sí, supos molt diferent. Sigut. Bueno,
com veus, per exemple, les noves generacions?
Els meus germans van fer capellans. Potser sí que m'hauria fet capellà jo també.
Ja. I com veus les noves generacions? Ara com veus les teves filles i les teves netes? Com veus les noves generacions de dones?
Jo, a mi em fan patir, però suposo que és perquè sóc molt gran. I quan ets gran, la gent jove fan patir. Penses, ai, pobrets, què es trobaran? Sobretot els nens petits. Perquè mira, les netes ja són grans i també ja estan col·locades i ja estan com més segures. Però penses, amb totes aquestes criaturetes, ai, pobrets. Però llavors penso, i la meva filla, la germana d'aquesta que tenim aquí, diu, mare, no et preocupis, que és la seva època. És la seva època, ells viuen en aquesta època, ja. Diu, vosaltres vau passar la guerra, vau passar la postguerra, més gros que això, és difícil que els passi. Sí, però em fan patir. Penso, ai, pobrets. Però això segur, que tota la gent gran ho veiem així. Ai, pobrets nens, ai, què es trobaran? Ai, què els passarà? Et fan patir. Et fan molta il·lusió, però penses, però et fan pena.
Bueno, tenen una bona mestra, jo crec, que no els anirà malament.
Esperem que no.
Clar que no.
Esperem
doncs,
que no.
Núria Albó, moltes gràcies per convidar-nos a casa teva, per explicar-nos la teva història, que és excepcional, perquè, escolta, això, 95 anys i mig, aquí donant guerra i fumant cigarros, que això ho trobo fortíssim.
Ai, no els assitis que tinc ganes de fer-ne un.
Ai, d'acord. Doncs escolta, et deixo que te'n vagis a fumar un. Vinga, fins ara. Gràcies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. M'he anat a fer un glés de gel a un antro sospitós.
Sentíem a la Glòria Rivera dient això de he anat a un antro sospitós a fer-me les ungles de gel. Això cantava la cançó Victòria Spunberg. Com estàs? Bona
molt
nit.
Molt il·lusionada d'estar aquí amb tu i de començar una secció. Em sento com una nena que es posa un vestit o que la conviden a una festa.
Clar, sí. De fet, portes el vestit de noces avui aquí per venir a fer
sí,
la secció.
Sí, m'he posat el meu trajo de pana, el més elegant que tinc. Per tu.
Per anar a la ràdio, és sí. Que és tan bonic això. Doncs l'heu sentida ja i ja la coneixeu, directora, dramaturga, la reina del teatre ara mateix, Victòria Spunberg, de tant en tant vindrà aquí a explicar-nos les seves cabòries.
Moltes gràcies per convidar-me. Bueno, pensant com començar, que és difícil, els inicis són importants, molt a favor dels microtemes, sempre i quan es puguin treure alguna... si s'escau, alguna gran conclusió, alguna associació més elevada, però jo sóc molt dels petits detalls.
Dels petits, però perdona, has començat esgarrapant.
Exactament.
Perquè vols parlar d'ungles.
Sí.
No m'ho esperava això de tu, t'he de dir.
Jo tampoc.
A veure, què ens vols parlar de les ungles?
Bueno, em pregunto sovint per què ens pintem les ungles. Per mi, haig de reconèixer aquí, en el teu programa, que no és una obsessió, però haig de dir que quan era petita... sempre tenia el desig que la meva mare un dia es pintés les ungles. La meva mare era una persona més masculina, més austera, hippie, militant, no? De finals dels 70, no? D'aquesta època, lluitadora en els 70 a Llatinoamèrica, i mai la vaig veure ni maquillada, ni anant a una perruqueria, ni pintant-se els ungles. I un dels meus desitjos quan era petita era que un dia la meva mare em fes una merienda, saps? Un berenar d'aquests de donuts, llet, bueno, i es pintés les ungles i a més n'és
maquillada. Junt, eh?
Tot junt. Perquè en el poble la senyora Manola ens convidava sempre a berenar
sí.
I jo projectava i pensava un dia la meva mare serà com
la Manola.
No? Mm-hmm. I vindrà amb les ungles pintades, arreglades, això mai va passar. Llavors, és cert que sovint m'he preguntat, ara tinc una filla adolescent que porta les ungles molt llargues pintades de vermell, que tampoc m'agrada, haig de dir, i a més va
ara,
molt...
Ara ja t'estàs queixant, o sigui, com a filla volies ungles i com a mare no.
Això és
un clàssic.
Tremendo,
eh?
Bueno, som contradictoris. sí o no?
Sí.
Llavors em preguntava si per què ens pintem les ungles. Jo haig de dir que avui no les porto pintades, ja, perquè no he tingut temps, que això és un gran què. El
perquè
tema
si
de...
no haguessis vingut aquí esgarrapant.
Esgarrapant a mi. Jo normalment vaig a fer-me les ungles, m'agrada, i m'he preguntat què vol dir, per què ens les pintem? És una qüestió de classe? És una qüestió d'higiene? És una qüestió d'empoderament? És simplement una coqueteria? O sigui, per què ens pintem les ungles?
No ho sé, vols que et respongui aquesta pregunta?
Veure,
jo tinc la meva teoria, però mira, posem música que sentirem Uñas Afiladas de la Sofía Reyes i jo crec que ens ajudarà.
Uñas afiladas parecen de jade. Yo vine a este party para hacer maldades. Traje el pelo suelto pa' que me lo jale. Pa' que, pa' que me lo jale.
Mira, no ho sé, tu i jo, Victòria, som una mica les reines del color. I a mi he de dir, jo ara porto una temporada que estic una mica com la teva mare, una mica com sindicalista dels anys 70, i no vaig mai amb les ungles pintades. Però he tingut èpoques de pintar-me-les molt, però me les pintava vermelles, però a mi m'agradaven curtes. Perquè jo tinc com tota una... tot un rotllo estètic del cine clàssic que a mi em porta això. La ungla d'avui llarga així, t'esgarraparé i porto un quilo de merda dintre, no m'acaba d'agradar.
Som de la... compartim perfil. Jo tampoc les porto llargues, m'agraden rodones, hi ha molts estils, però repàs històric molt breu.
Sí.
O sigui, des de l'antic Egipte que es pintaven les ungles, se les pintaven per una qüestió de reialesa, de noblesa, i se les pintaven també de vermell, però vermell fosc i negre, i ho fèiem, evidentment, amb pigments naturals, henna, bueno, etc. Hi havia diferents fórmules, i els homes també se les pintaven, que és una moda que ha tornat. Perquè
ha tornat.
Ara els homes, molts dels meus alumnes van amb les ungles pintades.
Però tu ja saps el que diem, no?, entre les amigues, quan un home porta les ungles pintades, corre, perquè es van d'amics i després te la foten, te la claven l'agulla, ai, te la claven l'ungla.
Sí, jo encara no, jo no ho porto interioritzat, això dels homes, però és veritat que jo em fixo molt amb les ungles, és veritat, o sigui, després hi hauria un altre tema. Que té a veure amb què vol dir mossegar-se les ungles, però no obrim aquest meló. El tema de les ungles després, evidentment, ha passat per cada època, ha tingut el seu significat, però sempre ha estat una qüestió normalment de classe, fins, evidentment, al segle XX, que es comença a popularitzar, i hi ha una anècdota divertida, que és un dentista nord-americà que és el que descobreix les ungles acríliques, aquestes que ara es fan amb extensions, bueno, que són llarguíssimes,
aquestes,
com deia la cançó.
Aquestes ungles de Piemonte.
Sí, i es veu, i això és interessant perquè el dentista, que té a veure amb les dents i té a veure també amb la higiene o té a veure amb la salut, descobreix tot el tema de... perquè se li trenca una ungla a la consulta, i aquest dentista, doncs, decideix posar-se no sé quin... bueno, alguna cosa que troba
alguna
a la consulta,
pega,
alguna
cosa,
pega, silicona,
sí,
o el que sigui, per continuar treballant, i se li encén la bombeta i amb el seu germà comencen
a fer quartos.
Exactament.
Perquè, clar, ara, aquí a Catalunya, tenim gairebé a totes les ciutats, pobles de Catalunya, hi ha un lloc on fer-te les ungles. Jo me'n recordo que potser fa 20 anys vaig anar a Nova York i pensava... o fa, no sé, potser 20, no, 10, no? I vaig pensar, ostres, quina bogeria tenen aquesta gent per les ungles, però ara això aquí és un festival.
És molt fort. A cada barri n'hi ha, al meu barri no n'hi ha.
Al teu barri no n'hi ha?
No, Coita Xonera, per favor, que arribin les... No, ara faig... Bueno, és que al meu barri... Si... Això és un
doncs,
parèntesi.
Escolta...
Hi ha tantes pujades i baixades que per obrir un negoci tu has de pensar dos cops.
Clar, perquè les ungles les necessites per agafar-te a l'asfalt.
Però, per exemple, jo que em faig les ungles,
sí,
quan me les faig, quan tinc temps, ara que no sembli que estic tot el dia ja fent mala manicura, però me les faig a un lloc
però,
de...
Però, a veure, si tot el dia estàs escrivint teatre,
per això,
de
i a què més,
vas?
I a més, per escriure, igual que
sí,
per tocar
no
el piano,
pràctic.
No és pràctic. Però, bueno, te les pots fer curtes de l'estil rodó, rodones, que pots escriure perfectament.
I tu ets?
Vermell, també.
També vermell.
Soc clàssica,
és
sí.
És clàssica.
Però ara fa unes setmanes, bueno, per les festes, vaig intentar anar una mica de festes de Nadal i me les vaig fer amb brilli-brilli blau.
Purpurina.
Blau.
I què?
Bueno, la meva filla em va dir un poco pringada, perquè deia, no se entiende mucho el código, saps? Perquè era com... una mica brilli-brilli, però un blau que tampoc era molt...
Escolta'm,
no sé, però jo les trobava interessants.
S'ha d'innovar, tu.
Te la clavo, niño, ten cuidado. Como ya me toro, ya le he dominado. Voy cargada de oro, espérame sentado.
Baixar d'ungles n'hi ha de moltes maneres. Dèiem que la Victoria Spumberg és d'una cosa així clàssica, continguda, vermella, menys quan és Nadal, que es llença el brilli-brilli. I la seva... Què t'ha dit ta filla? És que ho he trobat fortíssim. Què t'ha dit ta filla?
La meva filla és adolescent, no, que no s'entenia molt l'objectiu, diríem, en teatre, l'objectiu del personatge.
D'acord, d'acord. Dic, escolta, jo et faig un flashback aquí quan vull.
Això. No, però jo ara que me les faig al paral·lel, no diré el nom per no fer publicitat, però me les faig en un lloc que trobo que ho fan molt bé, i a més vaig de...
Passa'm el contacte, va, que me les tornaré a fer.
Sí, i vaig, quan acabo la classe, no, que estic molt cansada, és gairebé de nit, estan a punt de tancar, però encara no et posen mala cara, i no hi ha ningú, uh-huh. I és com un autorregal, també. I vaig, i, bueno, normalment són asiàtiques les noies que hi treballen, no? Això passa molt a moltes d'aquests negocis, i no t'hi entens, si és una situació com de comunicació, perquè ens entenem, compartim el lloc de trobada, però alhora no podem parlar de res, o sigui, l'únic que fas és com assenyalar aquell...
El color,
i ens somriem, i entre elles parlen, i jo sempre que imagino de què està parlant la gent, penso, igual m'estan criticant, igual estan parlant d'un crim, o estan parlant, no se sap de què estan
aquí
parlant.
Aquí ja surt la dramaturga, perdona.
Absolutament.
Aquí ja surt la dramaturga.
I volia explicar una anècdota que fa unes setmanes vaig anar a aquest local, i hi havia una altra clienta. I vaig veure que s'estava fent un color molt bonic, un marró molt elegant, que em va agradar, vaig trobar que era elegant i atrevit. Uh-huh. I li vaig preguntar quin color és, quin número. Bueno, vam començar a parlar nosaltres una conversa paral·lela a la que tenien les noies que ens estaven fent les ungles, i ella em va explicar que era assistent social i que treballava a la presó. I que es feia les ungles quan tenia dies de festa. Per què? Perquè, clar, ella no volia anar amb les ungles pintades a la presó.
I tu llavors, aquí ja vas veure una història.
Clar,
ja t'ho vas fer sobre, que ja t'estic veient.
Vaig pensar... És curiós, perquè era una persona... Les dues som treballadores, era una persona, a més, molt popular, molt compromesa, em va agradar. Després vam tenir una conversa política molt interessant, però alhora ella es feia aquest autorregal quan no havia d'anar a treballar. Llavors hi ha una cosa de...
Ai.
No és una cosa de classe, però evidentment has de tenir el temps per anar-te a fer això. Has de tenir el temps. Vull dir, tampoc és molt car, però sí que és veritat que, evidentment...
Però has de tenir el temps per poder-t'ho regalar.
Clar, no és el símbol de la reialesa dels egiptes o de les dinasties xineses o de... Tampoc és la qüestió del segle XIX, que era una cosa de classe. Però ara s'ha popularitzat absolutament, però has de tenir aquest temps que no o sigui, mitja hora no te la treu ningú.
Per Claríssim.
I després, clar, no pots tenir una feina molt manual perquè...
Perquè fatal,
clar,
fatal.
Clar.
Victoria Spumberg, m'he quedat amb ganes de més, així que et tornarem a convidar perquè vinguis aquí a arrencar-nos la pell, si convém, unes ungles acríliques.
Quan vulguis, quan vulguis.
Qui ho havia de dir, aquestes històries de dramaturga que ens explicarà la Victoria Spumberg sempre que vulgui, aquí a Les Dones i els Dies. Nosaltres acabem el programa d'avui, que hem fet, com sempre, l'equip de Les Dones i els Dies. Mireia Dalmau, Roser Parera, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. I parlant de Nefertitis i de senyores amb ungles, demà el programa dedicat a les dones de l'antic Egipte.
No em diguis.
El que està sentint.
A veure si la
Hatshepsut, aquella, portava les ungles pintades. Demà ho parlem. Bona nit.
Bona nit.